Bon dia i bona hora, benvinguts a l'antena del 5 minuts més, dilluns 5 de febrer del 24, un dia que comença amb el cel completament serè i amb temperatures que continuen fresques de bon matí després d'un cap de setmana pràcticament de primavera o estiu en alguns punts. Aniel Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joan, què tal?
Com ens llevem avui?
Doncs ens llevem amb temperatures bastant altes, eh? Tenim 0 graus a Vall de Núria, 1 grau a Vic, 2 a la Vall d'en Bas, a Mieres, a Ripoll, a Das i a Ribes de Freser, 4 graus a Molló i a Girona, 5 a Olot i a Sant Feliu de Pallerols, 6 graus a Castellfollit de la Roca, a Camprodon i a Santa Pau, 7 graus a Anglès, 8 a Banyoles, 9 a Roses i 10 graus a Figueres.
Anem a la previsió meteorològica amb en Dani Ramírez.
Comencem la setmana amb anticicló que de nit és fred, especialment a l'interior, també en punts de la costa, llevat del Cap de Creus, i bé, de dia càlid perquè tornarem a superar els 20 a 24 o 25 graus aquest dilluns, quan, per exemple, ahir vam arribar 27 graus a Mieres, de rècord, 25 a mig a Girona, també rècord al centre de la ciutat des de 1933, 25 graus a Navata, a Darnius, Anglès, 24 a Santa Coloma de Farners, temperatures altíssimes, 25 a la Bisbal d'Empordà. Bé, va ser un diumenge doncs, de moltíssima calor ahir, i avui un ambient suau, potser baixa un grau o dos, però estarem pendents que no caigui algun rècord més de calor. A les valls del Pirineu també 20-21 graus, com va passar ahir, per exemple, a Ripoll. Bé, tot això marcat per l'anticicló, pel sol, boirines al matí, molta humitat i algun banc de boira cap a Osona, principalment. Destaquem que demà hi haurà núvols alts i mitjans, s'aniran terbolint, una mica núvol, de dia baixa la temperatura uns 4 o 5 graus, notarem una davallada, però de nit no farà tan fred. I dimecres farà sol, la temperatura es mantindrà o pot començar a pujar, i atenció, dijous, matinada, divendres, entre vent de sud, sud-oest, la temperatura es pot disparar, podríem estar davant també d'una jornada de rècords de calor per sobre de 24, 25 o 27 graus. Atenció, doncs, a dijous sobretot, però divendres i dissabte pot canviar el temps, pot arribar alguna pluja, baixarà la temperatura, especialment al Pirineu, i podrà ploure o nevar divendres a 1.600 metres.
Els transportistes de la Garrotxa paguen les conseqüències de les protestes a França.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Han arribat a estar mitja jornada esperats pel tall de la frontera amb les pèrdues que això es comporta.
El col·lectiu també es queixa de la situació de l'AP7 col·lapsada des de la desaparició dels peatges i reclamen la construcció de la variant d'Olot per acabar amb els problemes de l'Avinguda Sant Jordi.
Escoltem en Pere Genís, és gerent de Transports Minguet.
A nosaltres ens ha afectat moltíssim. La meitat del transport que fem és cap a França, anem i tornem de França, i tot i els avisos que hi ha hagut durant la setmana ens ha afectat d'una manera molt clara. Diferents dies hi ha hagut diferents situacions de bloqueig ja a partir de la Jonquera, amb punts crítics de les autopistes, ens han dirigit cap a carreteres nacionals perdent molt de temps, amb moltes hores perdudes.
Cada vegada s'utilitzen més els punts de càrrega elèctrica a la Garrotxa.
Ho afirma el responsable d'operacions de Bassols Energia, Guillem Casals, assegura que la societat cada cop és més conscient de la necessitat de fer una transició cap a la mobilitat sostenible.
Poden haver-hi dos motius, un perquè, bueno, o perquè està variat, segurament, perquè hi ha hagut un mal funcionament o una mala operació del punt, o possiblement perquè no hi hagi comunicació de servei, diguéssim, del mateix punt. Difícilment els punts de càrrega de vehicle elèctric puguin fallar per temes elèctrics, perquè són punts pensats per estar a intempèries, són molt robustos i els mecanismes de seguretat que tenen doncs acostumen a garantir el seu funcionament.
L'Ajuntament d'Olot i Agbar renoven el fons de solidaritat. El que es pretén amb aquesta mesura és ajudar a finançar el rebut de l'aigua a persones en situació de vulnerabilitat.
En els primers 3 anys de vida del projecte es van destinar 20.000 euros a més de 140 unitats famílies, i aquest any s'afegiran 5.000 euros més a la causa.
Escoltem la Imma Muñoz, és la regidora de Serveis socials de l'Ajuntament d'Olot.
La vulnerabilitat la trobem en diferents tipus de persones. Per exemple, pot ser una persona que en un moment determinat per un tema de salut hagi de deixar la feina i se li hagi de fer un informe de vulnerabilitat perquè no té prou ingressos per pagar aquest rebut de l'aigua, igual que, per exemple, gent gran que amb els ingressos que tenen doncs no poden arribar.
Noves places a la residència municipal de Ribes de Freser. L'Ajuntament vol començar a desplegar un projecte conjuntament amb l'entitat que la gestiona, amb Sumar. L'objectiu és donar resposta a l'alta demanda que hi ha al centre i fer 3 noves habitacions per als usuaris. Escoltem, l'alcaldessa és la Mònica Sant Jaume.
Sobretot, doncs, enfocat a que fa temps que tenim certa llista d'espera, tenim 50 places a la residència. Des de passada la pandèmia, doncs, no hem deixat de tenir la residència plena al 100% i, per tant, doncs, ens veiem amb la necessitat de dir, ostres, doncs, mirem a veure si podem oferir més places, que significa, doncs, més servei.
La llana ha deixat de ser un residu. N'hi ha molta a la comarca del Ripollès i una empresa, Ovella Lab, ha aconseguit donar-li una segona vida. L'aprofita per fer productes tèxtils artesanals i així donar sortida a les tones de llana que habitualment s'havien de llançar. Escoltem l'Helena Novikova, és la fundadora d'Ovella Lab.
Nosaltres ara fem quasi tot el procés, perquè primer pensàvem només comprar el fil ja fet, però aquí a Ripollès i a Catalunya no vam encontrar la llana d'aquí, totalment d'aquí, i fem quasi tot el procés, vol dir cardar i netejar, cardar i filar la llana.
La Fira del Ferro a la Vall de Bianya continuarà malgrat que la collita sigui dolenta, ho ha dit l'alcalde del municipi, Santi Reixac, aquest cap de setmana. La Vall de Bianya ha celebrat la 17a edició d'aquesta mostra.
L'única productora de ferro que queda a la Vall de Bianya, Dolors Pedrosa, ha lamentat la falta d'aigua que ha provocat que la collita fos minsa. També s'han elegit els veïns Josep Plana i Maria Planxat com els nous padrins de la Fira del Ferro.
Escoltem a Santi Reixac.
Jo crec que no. És una fira... Quan vam començar fa 17 anys no sabíem ben bé on ens posàvem i ara la tenim ja molt consolidada, no? Amb tota la gent que hi ha al darrere i com veus la implicació del poble, jo crec que no, que tenim fira per molts anys.
I en matèria cultural avui, un protagonista amb nom propi, el segon millor pintor del món. Una aproximació a la vida i obra de Rafael Griera. El Museu de la Garrotxa presenta fins al 14 d'abril una mostra que recull obres de l'artista i de la seva col·lecció personal.
Segons el fill i comissari de l'exposició, Rafael Griera, l'exposició és un viatge vital en el qual s'hi pot veure el trencament entre la tradició olotina i les evolucions artístiques de Griera.
Aquest artista era un artista que li agradava jugar, que li agradava viure i que segurament el que aquí ens trobem és una resposta a aquesta actitud vital i, penso jo, generosa i performativa.
El músic ribetà Sergi Carbonell ha tret el seu segon disc en solitari.
Porta per títol Crisàlide i és una història d'amor en 6 capítols. És el segon treball que treu després del final del grup Charango. La presentació serà el 10 de març a Badalona.
Bueno, que avui en dia doncs, sembla que tot va... que la gent treu cançons, treu singles, que és difícil trobar doncs, discos potser més conceptuals. En aquest cas, he aprofitat el format aquest d'EP, que és un disc curt, en aquest cas 6 cançons, que permetia, no?, en certa mesura, doncs, poder tenir com aquest fil més narratiu o poder doncs, empacar una mica la idea aquesta que volia jo fer-ho en un disc, amb una sèrie de cançons. Crec que amb un disc doncs, de llarga durada possiblement és més complicat, no? Però em semblava interessant explorar aquest format.
Anem als esports. Remuntada express de la Unió Esportiva Olot. En Roquet i Marc Mas, a centrades de Blázquez, han donat la volta al marcador en poc més d'un minut al final del partit.
Sempre has de trobar el moment ideal. Estàvem esperant a veure què últim canvi feien ells per intentar ficar en Blázquez, perquè hem vist que el seu lateral s'enfonsava molt i quan hem vist que era el moment, pues hem tingut la sort d'interpretar bé, de posar la bola allà i que amb en Roqui, amb en Mas, amb en Pablo, artilleria pesada a l'àrea, pues que alguna havia de caure, no?
Són paraules de Pedro Dolera. La Pobla de Mafumet s'havia avançat a la primera meitat gràcies a un gol de penal de Barragán. Amb la victòria, els olotins continuen líders amb 3 punts més que l'Hospitalet. I què en sabem del derbi del Ripollès d'aquest cap de setmana? Doncs que la Unió Esportiva Can de Bànol s'imposa amb claretat davant la Badesenc per 0 gols a 4 en el primer derbi de la segona volta tercera catalana.
La confiança d'ocupar la primera posició va trair els locals. Per contra, els verd i blancs van treure forces en uns moments complicats i van dominar els 90 minuts. Un partit que també serà recordat per jugar-se a porta tancada.
L'entrenador de la Unió Esportiva Can de Bànol és en Sergi Bassaganya.
A més de defensar bé, en pilota hem estat molt bé també. L'hem guardat quan l'havíem de guardar, hem atacat bé els espais quan ho hem pogut fer, hem guanyat duels, que és el que ens costa més, i crec que és un partit molt complet per part dels nanos, i crec que hem sorprès 100% a la Desenc, no? No s'esperaven al nostre pla de partit.
En hoquei patins, la bola aturada i els pals eviten la victòria de l'hoquei Olot. Resultat final 2-2.
Una falta directa a l'últim minut impedeix als olotins sumar els 3 punts davant el Dominicos. En un partit igualat, els de Miqui i Ràfols van generar més i van enviar fins a 4 boles al ferro. Marc Prat i Tomàs Mercè van anotar els gols d'un empat que serveix a l'hoquei Olot per ampliar el marge amb el descens fins als 8 punts.
Escoltem a Miquel Ràfols.
Aquí han hagut estones de bastant de domini, però bueno, al final és tenir aquest punt d'encert, que després també et fa, quan vas amb un resultat, si et pots desenganxar una mica el marcador, doncs que al teu cap també li sigui més fàcil prendre decisions que no pas quan està el resultat més ajustat.
I la Ramfort Càncer de la Fundació Encolliga Girona recapta uns 8.600 euros a Olot.
Gairebé 900 persones han participat en la desena edició de la prova d'aquest diumenge. La delegació de la Fundació Encolliga Olot destaca que enguany han vingut 300 persones més que l'any passat i que cada vegada la població està més conscienciada.
Escoltem en Dani Codinac, és el delegat de la Fundació Encolliga a la Garrotxa.
Bueno, abans del Covid va ser molt alta, després del Covid va baixar i la gent ha tornat a respondre. En cosa de 3 anys o 2, ara no se'm recordo, en 2 anys ha tornat a pujar, perquè l'any passat ja t'ho dic, érem 640, aquest any quasi 900 persones, i la resposta jo crec que és això, és que ens toca tant de prop als propers famílies veïns.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
5 minuts més. Els transportistes de la Garrotxa paguen les conseqüències de les protestes a França. Han arribat a estar fins a mitja jornada parats pel tall de la frontera, amb les pèrdues que això els comporta.
El col·lectiu també es queixa de la situació de l'AP7, col·lapsada des de la desaparició dels peatges, i reclamen la construcció de la variant d'Olot per acabar amb els problemes de l'Avinguda Sant Jordi.
I ha parlat en Gerard Puigdemont.
Els talls a les carreteres a una part d'Europa per les protestes que des de fa dies estan fent els pagesos estan afectant també els transportistes de la Garrotxa. A Transports Minguet envien cada setmana 40 camions a França, i aquests dies els conductors han tardat més de l'habitual a arribar-hi i fins i tot han arribat a perdre mitja jornades per poder portar les mercaderies a lloc. En parla Pere Genís, gerent de Transports Minguet.
A nosaltres ens ha afectat moltíssim. La meitat del transport que fem és cap a França, anem i tornem de França, i tot i els avisos que hi ha hagut durant la setmana ens ha afectat d'una manera molt clara. Diferents dies hi ha hagut diferents situacions de bloqueig, ja a partir de la Jonquera, en punts crítics de les autopistes, ens han dirigit cap a carreteres nacionals perdent molt de temps, amb moltes hores perdudes.
Aquesta empresa de la comarca fa transports principalment a França i al nord de la península Ibèrica, i una de les vies que més utilitzen és l'AP7. D'aquesta via en critiquen la saturació de vehicles que pateix des de fa temps i el mal estat en general de la carretera.
AP7, des de que es va alliberar altra vegada el pas de camions, és una carretera que va molt plena, sobretot de la Junquera. El tram de Catalunya està superple, i això es nota també amb el desgast de la mateixa, de l'autopista. No està en l'estat millor que podria estar. A la que travessem el Blu, doncs després ja veus que els francesos tenen un altre manteniment.
Des d'aquesta empresa de transports de la comarca reivindiquen també unes millors comunicacions a les vies garrotxines per poder oferir un millor servei i augmentar la seguretat. Asseguren que la variant és una necessitat.
Nosaltres ens veiem obligats a passar pel vial Sant Jordi, que és un carrer que no deixa que hi ha unes quantes rotondes, semàfors, trànsit de peatons, i evidentment no és el lloc més adequat. El lloc més adequat seria una carretera que passés per fora d'Olot, i tal com passa, no sé, tot arreu, a totes les altres ciutats de per aquí a Girona, i poder fer una circulació molt més tranquil·la i segura per tothom.
On de moment no estan notant afectacions els transportistes garrotxins és el malmès viaducte d'Usur Mort, a l'eix transversal. En aquest punt de la C25, que uneix les comarques d'Osona i la Selva, s'espera que durant els pròxims 10 mesos s'hi facin obres.
Cada vegada s'utilitzen més els punts de càrrega elèctrica a la Garrotxa, ho afirma el responsable d'operacions de Bassols Energia, Guillem Casals. Afegeix que la societat cada cop és més conscient de la necessitat de fer una transició cap a la mobilitat sostenible.
Fa unes setmanes, des de Ràdio Olot i Olot Televisió, van parlar sobre la previsió de l'augment de vehicles híbrids i elèctrics, però alhora sobre la dificultat per a trobar punts de càrrega a la comarca. Des de Bassols Energia expliquen que cada vegada és més freqüent que rebin sol·licituds d'informació per a posar punts de càrrega, ja sigui a nivell industrial, domèstic o bé des de les administracions públiques. El responsable d'operacions de Bassols Energia, Guillem Casals, afirma que la societat ja va interioritzant tot el tema sobre la mobilitat sostenible.
És com donar suport a tothom a qui vulgui instal·lar el punt, no? Ja des de clients domèstics fins a clients industrials, o en aquest cas l'Ajuntament, no? En el punt en què ens trobem és propietat de l'Ajuntament de Santa Pau, i nosaltres en col·laboració amb ells el que vam fer va ser doncs ajudar-los a posar en marxa, no? aquesta iniciativa de mobilitat elèctrica. Llavors nosaltres el que ens encarreguem una miqueta és de fer un estudi tècnic, de fer tota la proposta, de trobar el punt, ubicar-lo i d'establir un sistema de comunicacions i de control per al mateix punt.
I és que la previsió que tots els vehicles híbrids i elèctrics estiguin més presents a les carreteres va determinat perquè hi hagi més punts de càrrega i estiguin en bones condicions. Pel que fa a Bassols Energia, els carregadors que tenen repartits per la Garrotxa tenen un 80% d'efectivitat.
Poden haver-hi dos motius, un perquè, bueno, o perquè està variat, segurament, perquè hi ha hagut un mal funcionament o una mala operació del punt, o possiblement perquè no hi hagi comunicació de servei, diguéssim, del mateix punt. Difícilment els punts de càrrega de vehicle elèctric puguin fallar per temes elèctrics, perquè són punts pensats per estar a intempèrie, són molt robustos i els mecanismes de seguretat que tenen doncs acostumen a garantir el seu funcionament.
Moltes vegades ens preguntem quant de temps hem d'esperar per a carregar el nostre vehicle. Doncs bé, això depèn molt del tipus de carregador. Hi ha carregadors de càrrega lenta, que són els majoritaris a la comarca, amb uns 22 kW de corrent alterna, i després hi ha els més potents, que van des dels 60 kW fins als 200 kW de corrent continu.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Ajudes per pagar l'aigua. L'Ajuntament d'Olot i Agbar renoven el fons de solidaritat. El que es pretén amb aquesta mesura és ajudar a finançar el rebut de l'aigua a persones en situació de vulnerabilitat.
En els primers 3 anys de vida del projecte es van destinar 20.000 euros a més de 140 unitats familiars i aquest any s'afegiran 5.000 euros més a la calda.
Informa Pere Ubach.
L'Ajuntament d'Olot i Agbar, la companyia gestora del cicle de l'aigua i serveis mediambientals a la ciutat, han acordat renovar el fons de solidaritat destinat a finançar el rebut de l'aigua per a aquelles persones en situació de vulnerabilitat que no poden fer-hi front. En el moment que la companyia elèctrica detecta un semestre impagat, és quan s'activa el protocol. Ho explica la regidora d'Acció Social de l'Ajuntament d'Olot, Imma Muñoz.
La vulnerabilitat la trobem en diferents tipus de persones. Per exemple, pot ser una persona que en un moment determinat per un tema de salut hagi de deixar la feina i se li hagi de fer un informe de vulnerabilitat perquè no té prou ingressos per pagar aquest rebut de l'aigua, igual que, per exemple, gent gran que amb els ingressos que tenen doncs no poden arribar.
Des del 2016 fins al 2019 s'han destinat un total de 20.000 euros que han ajudat a pagar més de 300 rebuts de l'aigua per a 142 famílies d'Olot. L'import destinat aquest any és de 5.000 euros per, segons Muñoz, garantir el servei d'aigua per a totes les persones del municipi.
Si Agbar és qui detecta un semestre sense pagar, doncs ens transmet les dades de les persones a veure si estan en seguiment o no estan en seguiment. Si estan en seguiment, doncs mirem a veure què ha passat. Si no estan en seguiment, comencem a fer el seguiment. Bàsicament és assegurar que la gent no tingui un tall de subministrament de l'aigua, que és un element bàsic per viure.
El Fons de Solidaritat és un ajut conjunt de la companyia d'aigua i l'Ajuntament d'Olot que implica l'exempció del pagament dels conceptes de la factura que siguin titularitat d'Agbar. Val a dir que la companyia és l'entitat responsable de dipositar els diners, mentre que l'Ajuntament ajuda en l'estratègia i el protocol d'actuació.
No deixem encara les qüestions lligades amb la solidaritat, perquè la setmana de donació de sang a Olot s'ha tancat amb 280 donacions. D'aquestes hi han participat a 39 persones que finalment no n'han pogut donar, tot i que sí que han assistit al lloc de donació per tal de voler-ho fer. 17 persones ho han fet per primera vegada. A part de les donacions de sang, s'han fet 19 donacions de plasma i una única donació de moll de l'os, la qual cosa preocupa perquè ja us vàrem explicar en aquest mateix programa que cal incentivar les donacions, sobretot entre els més joves, perquè les reserves estan sota mínims. Marxem ara cap a Ribes de Freser, noves places a la residència municipal.
L'Ajuntament vol desplegar un projecte abans d'acabar l'any amb Sumar, l'empresa que gestiona el centre. L'objectiu és donar resposta a l'alta demanda que hi ha amb l'obertura de 3 noves habitacions.
Judit Lechon.
L'Ajuntament de Ribes de Freser està redactant el projecte que ha de permetre incorporar 4 places més a la residència municipal de gent gran i 3 habitacions, 2 de dobles i una d'individual. La proposta sorgeix de Sumar, entitat que gestiona l'equipament, amb la voluntat de continuar desplegant el model central en la persona i atenent l'alta demanda, ja que actualment hi ha llista d'espera. Mònica Sant Jaume és l'alcaldessa de Ribes de Freser.
Sobretot, doncs, enfocat a que fa temps que tenim certa llista d'espera, tenim 50 places a la residència. Des de passada la pandèmia, doncs, no hem deixat de tenir la residència plena al 100% i, per tant, doncs, ens veiem amb la necessitat de dir, ostres, doncs, mirem a veure si podem oferir més places, que significa, doncs, més servei.
Qui finançarà les obres d'ampliació del centre és el mateix consistori, des d'on es cercarà a través de subvencions la possibilitat de costejar part del cost de l'actuació.
La llana ha deixat de ser un residu. Ovella Lapa ha aconseguit donar-li una nova vida i aprofitar els excedents que hi ha a la comarca del Ripollès per fer productes artesanals.
D'aquesta manera no s'hauran de llençar tones de llana com passava fins ara.
Judit Curós.
La llana és un recurs abundant al Ripollès. N'hi ha molta, però actualment es considera un residu. A Ovella Lapa han aconseguit donar-li un segon ús i recuperar el valor d'aquest material tan noble fent peces tèxtils artesanals. Ho fan amb producte local i treballen amb pastors de la comarca seguint tot el procés de manera artesanal. L'explica Elena Novikova, fundadora d'Ovella Lab.
Nosaltres ara fem quasi tot el procés, perquè primer pensàvem només comprar el fil ja fet, però aquí a Ripollès i a Catalunya no vam encontrar la llana d'aquí, totalment d'aquí, i fem quasi tot el procés. Vol dir cardar i netejar, cardar i filar la llana.
Ara, però, han de fer front a un inconvenient que els encareix els costos, ja que han de portar la llana a rentar a fora, ja que a Catalunya no hi ha cap rentadora habilitada. Una situació que podria canviar pròximament amb la construcció d'una planta de rentat a Tagamanent.
Esports, en remuntada express de la Unió Esportiva Olot. Roquet i Marc Mas, a centrades de Blázquez, han donat la volta al marcador en poc més d'un minut al final del partit.
La Pobla de Mafumet s'havia avançat la primera meitat gràcies a un gol de penal de Barragán. Amb la victòria, els olotins continuen líders amb 3 punts més que l'Hospitalet.
David Planella.
Era el minut 78, l'Olot perdia per 0-1 i Pedro Dolera va cridar Albert Blázquez. Calia posar bones pilotes a l'àrea i l'entrenador va apostar pel seu millor centrador. I la jugada li va sortir rodona. En poc més d'un minut, dues centrades del lateral besalovenc es van convertir en els gols que van donar la victòria a l'Olot i la raó al tècnic amb el canvi.
Sempre has de trobar el moment ideal. Estàvem esperant a veure què últim canvi feien ells per intentar ficar en Blázquez, perquè hem vist que el seu lateral s'enfonsava molt i quan hem vist que era el moment, pues hem tingut la sort d'interpretar bé, de posar la bola allà, i que amb en Roqui, amb en Mas, amb en Pablo, artilleria pesada a l'àrea, pues que alguna havia de caure, no?
L'Olot va fer d'equip gran contra la Pobla de Mafumet, es va endur la victòria sense fer un bon partit. A la primera meitat li va costar Déu i ajuda a produir ocasions de gol. Bernils va fer una rematada de cap al minut 5, però a partir d'aleshores Gerard Font, el porter visitant, va viure molt tranquil. La Pobla tampoc no va generar gaire res, només un intent de vaselina de Guzmán, però es va trobar amb un penal polèmic d'Ayala Barragán que li va permetre avançar-se en el marcador al minut 35. A la segona meitat, Vigues va evitar sota pals el 0-2 de la Pobla, però aquesta ocasió va ser una excepció enmig del control total que va tenir l'Olot. Els olotins van madurar el partit, es van anar acostant a l'àrea visitant i veient que la Pobla s'empetitia, van créixer fins a construir la remuntada. Al minut 39, i després d'una centrada de Blázquez, Marc Roguet es va trobar una pilota dins l'àrea que va acabar al fons de la xarxa previ toca Querol. I un minut després, Marc Mas va aprofitar una altra gran centrada de lateral per fer el 2-1, que va desfermar l'eufòria a l'estadi municipal.
Ara mateix estem eufòrics, crec que era un partit contra un dels equips que estava en millor forma de la Lliga, ja ho vaig dir. Això ens ha posat tot en contra, perquè la primera part no trobàvem el camí, ells estaven molt tancats, no giraven ràpid, bueno, ens ha costat molt, i després un penal que encara ningú sap, vull dir, ni els jugadors d'ells saben per què l'ha pitat, no? Jo tinc diversos jugadors que he entrenat altres anys i em deien que estaven flipant, no? La mitja part, perquè ningú sabia per què era penal.
L'Olot va remuntar temps i va mantenir l'avantatge amb l'Hospitalet en el frec a frec per guanyar la Lliga i pujar directament a Segona Federació. L'equip de Pedro Dolera té 44 punts pels 41 que té el de Joan Sánchez, que aquesta jornada va trencar la seva mala ratxa en derrotant el Sant Cristòbal per 2-0. La de l'Olot és la quarta victòria consecutiva i ara els garrotxins buscaran la cinquena diumenge al migdia al Camp de la Grana.
La Unió Esportiva Camp de Bànol s'ha imposat amb claretat davant l'Abadesenc per 0-4 en el primer derbi de la segona volta a Tercera Catalana, Paula Sayagó.
El Camp de Bànol s'emporta el primer derbi de la segona volta a Tercera Catalana. La confiança del lideratge va portar l'Abadesenc a caure per un 0-4 a casa. Els verd i blancs, que no estan passant pel seu millor moment, van aconseguir el triomf amb dues dianes encertades a la primera part de Garrido i Maideu. A la represa, Blanco i un segon encert de Maideu portaven els de Bassaganya a recuperar les bones sensacions. En parla l'entrenador de la Unió Esportiva Can de Bànol, Sergi Bassaganya.
Més i més de defensar bé, en pilota hem estat molt bé també, l'hem guardat quan l'havíem de guardar, hem atacat bé els espais quan ho hem pogut fer, hem guanyat duels, que és el que ens costa més, i crec que és un partit molt complet per part dels nanos, i crec que hem sorprès 100% a l'Abadesenc, no? No s'esperaven al nostre pla de partit. No?
Un derbi que passarà la història per jugar-se a porta tancada. Una falta d'afició que va fer que els locals no estiguessin encertats. Un resultat amarg també, perquè al minut 70 es van quedar amb 10 jugadors per vermella directa a un rival. Així ho afegeix l'entrenador de l'Abadesenc, Jordi Molera.
Nosaltres ja hem estat irreconeixibles, ells han estat molt bé en totes les facetes, i el públic, tant no hi era el nostre com el seu, bueno, ells s'han sabut jugar les seves armes, i nosaltres no sé si ens ha faltat la falta de públic, no sé, hem de valorar, mirar les imatges, tornar a mirar el partit i valorar què ha passat realment.
El Camp de Bànol va plantar cara a l'Abadesenc i, tot i la derrota, continua líder. Els verd i blancs, per part seva, recuperen energia i escalen fins a novena posició.
Puja a Batet aquest diumenge i gaudeix de la tradicional Fira del Fajol. Veuràs com el baten i el molen. Gaudiràs dels productes fets amb fajol i podràs fer tastets de cuina volcànica. A més, exposicions d'animals, tallers infantils i ball d'en Batolles i les perdius amb acompanyament musical. Servei de bar i dinar popular. Aquest diumenge, vine a la Fira del Fajol de Batet de la Serra. Per més info, vés al web batetdelaserra.cat. Autopòdium hem renovat les nostres exposicions de vehicle nou. Ja pots venir a veure tots els models de les nostres marques. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda i Cupra. Comptem amb vehicles per tot tipus de conductor. Pots trobar utilitaris, familiars, SUV, segment premium, furgonetes, vehicles seminous. Acosta't a la carretera de Sant Joan de les Abadesses 86 d'Olot. El nostre equip comercial t'hi espera.
Flexibles, responsables i econòmics, ens adaptem a les teves necessitats. Llimpi Olot, som l'empresa de neteja que estaves buscant. Professionals de la neteja des del 1981. Llimpi Olot, notaràs els resultats.
Llimpi Olot, ens hem traslladat a l'avinguda Antoni Gaudí 31 d'Olot.
S'acosten les preinscripcions pels alumnes d'infantil 3 fins a quart d'ESO i l'Escola Cor de Maria Reina et convida a conèixer el seu projecte educatiu. Apunta't a les portes obertes el proper dissabte 24 de febrer a les 11 trucant al telèfon 972 26 13 91 o enviant un correu electrònic a cordemaria@cordemariaolot.cat. I si ho prefereixes, també pots demanar una visita personalitzada.
l'Espai Cràter celebrem el Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència. El diumenge 11 de febrer, a les 11 del matí, vine a escoltar el conte Pionera Enginyera i altres científiques. La contacontes Gisela Llimona ens descobrirà un munt de dones científiques que ens han facilitat, i molt, la vida. És una activitat gratuïta, recomanada per a infants a partir de 4 anys. T'esperem el diumenge 11 de febrer, a les 11 del matí, a l'Espai Cràter. Més informació a espaicrater.cat.
Clínica Dental Álvarez Carbonera. Cuidem la teva salut i el teu somriure. Som especialistes en totes les edats. Disposem de l'última tecnologia en radiologia digital i TAC 3D. Tractem males posicions amb ortodòncia invisible i Invisalign. A més, t'oferim servei d'estètica facial amb àcid hialurònic i Botox. Les nostres instal·lacions compten amb esterilització ultraviolada i compleixen tots els protocols anticovid. Demana hora trucant al 972-69-7790. Clínica Dental Álvarez Carbonera, al carrer Bisbe Lorenzana 3 d'Olot. Pàrquing gratuït a l'estació d'autobusos i al Mercat d'Olot.
Bon dia, són 8:45. Dilluns 5 de febrer ens posem al dia.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Avui obrim parlant d'economia. Els transportistes de la Garrotxa paguen les conseqüències de les protestes a França.
Ha arribat a estar a mitja jornada esperats pel tall de la frontera amb les pèrdues que això els comporta. El col·lectiu també es queixa de la situació de l'AP7, col·lapsada des de la desaparició dels peatges, i reclamen la construcció de la variant d'Olot per acabar amb els problemes de l'Avinguda Sant Jordi.
Nosaltres ens ha afectat moltíssim. La meitat del transport que fem és cap a França, anem i tornem de França, i tot i els avisos que hi ha hagut durant la setmana, ens ha afectat d'una manera molt clara. Diferents dies hi ha hagut diferents situacions de bloqueig, ja a partir de la Jonquera, amb punts crítics de les autopistes, ens han dirigit cap a carreteres nacionals, perdent molt de temps, amb moltes hores perdudes.
Cada vegada s'utilitzen més els punts de càrrega elèctrica a la Garrotxa, ho diu el responsable d'operacions de Bassols Energia, Guillem Casals.
Van haver-hi dos motius, un perquè, bueno, o perquè està variat, segurament, perquè hi ha hagut un mal funcionament o una mala operació del punt, o possiblement perquè no hi hagi comunicació de servei, diguéssim, del mateix punt. Difícilment els punts de càrrega de vehicle elèctric puguin fallar per temes elèctrics, perquè són punts pensats per estar a intempèries, són molt robustos i els mecanismes de seguretat que tenen doncs acostumen a garantir el seu funcionament.
Assegura que la societat cada cop és més conscient de la necessitat de fer el pas cap a la mobilitat sostenible. A Olot, l'Ajuntament i Agbar renoven el fons de solidaritat.
El que es pretén amb aquesta mesura és ajudar a finançar el rebut de l'aigua a persones en situació de vulnerabilitat.
Escoltem la Imma Muñoz, des de la regidora d'Acció Social d'Olot.
La vulnerabilitat la trobem en diferents tipus de persones. Per exemple, pot ser una persona que en un moment determinat per un tema de salut hagi de deixar la feina i se li hagi de fer un informe de vulnerabilitat perquè no té prou ingressos per pagar aquest rebut de l'aigua, igual que, per exemple, gent gran que amb els ingressos que tenen doncs no poden arribar.
A Ribes de Freser, noves places a la residència municipal. L'Ajuntament vol desplegar un projecte abans d'acabar l'any amb Sumar, l'empresa que gestiona el centre.
L'objectiu és donar resposta a l'alta demanda que hi ha amb l'obertura de 3 noves habitacions.
Escoltem l'alcaldessa, és la Mònica Sant Jaume.
Sobretot, doncs, enfocat a que fa temps que tenim certa llista d'espera, tenim 50 places a la residència. Des de passada la pandèmia, doncs, no hem deixat de tenir la residència plena al 100%, i per tant, doncs, ens veiem amb la necessitat de dir, ostres, doncs mirem a veure si podem oferir més places, que significa doncs més servei.
La llana ha deixat de ser un residu. Vella Lapa ha aconseguit donar-li una nova vida i aprofitar els excedents que hi ha a la comarca del Ripollès per fer productes tèxtils artesanals.
D'aquesta manera no s'hauran de llançar tones de llana com passava fins ara.
L'Helena Novikova és la fundadora de la companyia.
Nosaltres ara fem quasi tot el procés, perquè primer pensàvem només comprar el fil ja fet, però aquí a Ripollès i a Catalunya no vam encontrar la llana d'aquí, totalment d'aquí, i fem quasi tot el procés, vol dir cardar, i netejar cardar i filar de lana.
Reparteixen més de 7.000 carmanyoles per conscienciar el comerç i la ciutadania sobre la reutilització d'envasos. El govern les distribuirà avui al Mercat d'Olot. L'objectiu és anar estenent aquesta iniciativa arreu del país. Parlarà amb nosaltres en uns instants. Se seurà a esmorzar aquí els 5 minuts més el director general de Comerç, Jordi Torrades. I la Fira del Ferro té la continuïtat garantida, ho ha dit l'alcalde de la Vall de Bianya, Santi Reixac, en el marc de la 17a edició de la mostra. Una mostra que aquest any ha vingut marcada per una collita escassa provocada, sobretot, per la sequera. En matèria cultural, el segon millor pintor del món, una aproximació a la vida i obra de Rafael Griera, arriba al Museu Comarcal de la Garrotxa.
Doncs sí, el Museu de la Garrotxa, que presenta fins al 14 d'abril una mostra que recull obres de Griera i de la seva col·lecció personal. Segons el fill i comissari de l'exposició, Rafael Griera, l'exposició és un viatge vital en el qual s'hi pot veure el trencament entre la tradició olotina i les evolucions artístiques de Griera.
I en cultura també anirem a Ribes de Freser perquè el músic Sergi Carbonell ha tret el seu segon disc en solitari.
Porta per títol Crisàlida i és una història d'amor en 6 capítols.
També anirem de Carnaval a Sant Jaume de Llierca, han celebrat el seu i també, en aquest cas, han fet diverses iniciatives lligades amb el Carnestoltes. També a Ribes de Freser, Santa Truja, el rei Carnestoltes i els 6 ministres ja s'han instal·lat a Ribes de Freser per tota la setmana. En parlarem àmpliament. I anem als esports. Anem als esports perquè la Unió Esportiva Olot remunta d'una forma absolutament inesperada. Roqueta i Marc Mas, a centrades de Blázquez, han donat la volta al marcador en poc més d'un minut al final del partit.
La Pobla de Mafumet s'havia avançat a la primera meitat gràcies a un gol de penal de Barragán. Amb la victòria, els odins continuen líders amb 3 punts més que l'Hospitalet.
Escoltem a Pedro Dolera.
Sempre has de trobar el moment ideal. Estàvem esperant a veure què últim canvi feien ells per intentar ficar en Blázquez, perquè hem vist que el seu lateral s'enfonsava molt i quan hem vist que era el moment, pues hem tingut la sort d'interpretar bé, de posar la bola allà, i que amb en Roqui, amb en Mas, amb en Pablo, artilleria pesada a l'àrea, pues que alguna havia de caure, no?
La Unió Esportiva Can de Bànol s'imposa amb claretat davant la Badesenc per 0 gols a 4 en el primer derbi de la segona volta a tercera catalana.
La confiança d'ocupar la primera posició va trair els locals, per contra els verdiblancs van treure forces en uns moments complicats i van dominar els 90 minuts. Un partit que també serà recordat per jugar-se a porta tancada.
Escoltem l'entrenador del Can de Bànol, és en Sergi Bassaganya.
Més i més de defensar bé, en pilota està molt bé també, l'hem guardat quan l'havíem de guardar, hem atacat bé els espais quan ho hem pogut fer, hem guanyat duels, que és el que ens costa més, i crec que és un partit molt complet per part dels nanos i crec que hem sorprès 100% a la Badesenc, no? No s'esperaven al nostre pla de partit.
En hoquei, la bola aturada i els pals eviten la victòria de l'hoquei Olot, resultat final 2-2.
Una falta directa a l'últim minut impedeix als olotins sumar els 3 punts davant el Dominicos. En un partit igualat, els de Miqui Ràfols van generar més i van enviar fins a 4 boles al ferro. Marc Prat i Tomàs Mercè van anotar els gols d'un empat que serveix a l'hoquei Olot per ampliar el marge amb el descens fins als 8 punts.
I acabarem parlant de la Run for Cancer de la Fundació Encolliga Girona, que recapta uns 8.600 euros a Olot.
I gairebé 900 persones han participat en la desena edició de la prova d'aquest diumenge. La delegació de la Fundació Encolliga Olot destaca que enguany han vingut 300 persones més que l'any passat i que cada vegada la població està més conscienciada.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
El govern ja contempla portar aigua en vaixell al juny si la sequera continua.
El president de la Generalitat descarta del tot un transvasament de l'Ebre i demana col·laboració al Ministeri per fer front a la situació d'emergència.
Montserrat nega ara que el monjo Andreu fos un depredador sexual i diu que no hi ha evidències.
Litigi entre Miguel Ángel Hurtado i els monjos de Montserrat.
Criatura, a Gal Gaudí, a la millor pel·lícula en una gala en què també triomfa Saben Aquel.
L'humor de Saben Aquel i el despertar al desig sexual de Criatura són els grans triomfadors guanyadors de la gala dels 16 Premis Gaudí, els guardons que atorga l'Acadèmia del Cinema Català.
Israel intensifica els atacs al sud de Gaza mentre continuen les converses per una treva.
Antony Blinken viatja al Pròxim Orient amb l'objectiu de donar impuls a la negociació per anar al colfoc a la franja.
Pugen a 99 els morts pels incendis a Valparaíso, la pitjor tragèdia a Xile des del 2010.
El president xilè, Gabriel Boric, diu que s'investigarà fins a les últimes conseqüències si els focs són intencionats.
I recompensa de 23.000 euros per qui ajudi a trobar l'agressor de l'àcid de Londres.
El busquen com a sospitós d'atacar una dona i les seves filles de 8 i 3 anys a la capital britànica.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Temperatures. Aquest matí ens despertem amb el cel completament serè després d'un cap de setmana pràcticament d'estiu.
Doncs sí, amb temperatures que així ho reflecteixen, perquè tenim 0 graus a Vall de Núria, 1 grau a Vic, 2 a la Vall d'en Bas, a Mieres, a Ripoll, a Das i a Ribes de Freser, 4 graus a Molló i a Girona, 5 a Olot i a Sant Feliu de Pallerols, 6 graus a Castellfollit de la Roca, Santa Pau i a Camprodon, 7 graus a Anglès, 8 a Banyoles, 9 graus a Roses i 10 a Figueres.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Dani Ramírez.
Comencem la setmana amb anticicló que de nit és fred, especialment a l'interior, també en punts de la costa, llevat el Cap de Creus, i bé, de dia càlid perquè tornarem a superar els 20 a 24 o 25 graus aquest dilluns, quan per exemple ahir vam arribar 27 graus a Mieres, de rècord, 25 a mig a Girona, també rècord al centre de la ciutat des de 1933, 25 graus a Navata, a Darnius, Anglès, 24 a Santa Coloma de Farners, temperatures altíssimes, 25 a la Bisbal d'Empordà. Bé, va ser un diumenge doncs, de moltíssima calor ahir, i avui un ambient suau, potser baixa un grau o dos, però estarem pendents que no caigui algun rècord més de calor. A les valls del Pirineu també 20-21 graus, com va passar ahir, per exemple, a Ripoll. Bé, tot això marcat per l'anticicló, pel sol, boirines al matí, molta humitat i algun banc de boira cap a Osona, principalment. Destaquem que demà hi haurà núvols alts i mitjans, aniran terbolint, una mica núvol, de dia baixa la temperatura uns 4 o 5 graus, notarem una nevallada, però de nit no farà tan fred. I dimecres farà sol, la temperatura es mantindrà o pot començar a pujar, i atenció, dijous, matinada, divendres, entre vent de sud, sud-oest, la temperatura es pot disparar, podríem estar davant també d'una jornada de rècords de calor per sobre de 24, 25 o 27 graus. Atenció, doncs, a dijous sobretot, però divendres i dissabte pot canviar el temps, pot arribar alguna pluja, baixarà la temperatura, especialment al Pirineu, i podrà ploure o nevar divendres a 1.600 metres.
Peixos is ma dum dum dum, qualitat.
Peix fresc i marisc per tota la família a Peixos Isma. Cada dia a partir de les 7 de la tarda et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma!
Quatre minuts, tres quarts de nou del matí. Avui es repartiran més de 7.000 carmanyoles als mercats de Catalunya per conscienciar el comerç i la ciutadania sobre la reutilització dels envasos. La campanya també arribarà al mercat setmanal del dilluns a Olot. A aquesta hora saludem el director general de comerç, Jordi Torrades. Senyor Torrades, què tal, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos a l'antena del 5 minuts més. Som prou conscients de la necessitat de reutilitzar els envasos?
No, segur que no, perquè això és el que diuen les dades, i per això doncs, aprofitem, no?, que el nou marc legal permet que tots els clients, tots els consumidors, els ciutadans, no? Nosaltres quan anem a comprar portem la nostra propi envàs, el nostre propi carmanyola, tàper, diguéssim, i alhora doncs, per explicar la gent que té aquest dret, i alhora en els venedors que tenen tots que han d'acceptar-ho, i que per tant per això fem aquest repartiment gratuït, no?, d'uns 50 carmanyoles per cada parada de mercat, perquè el conduïn els clients i alhora expliquin, escolta, pots venir amb aquest i qualsevol altre, evidentment, recipient, ens estalviem tots, no?, aquells cartrons, papers d'un sol ús, bosses, etc. I, per tant, reutilitzar, efectivament, reutilitzar aquell envàs i portar-lo quan anem a comprar.
És una iniciativa per protegir el medi ambient i per reduir plàstics o per reduir altres elements que fem servir?
Sobretot altres elements, perquè normalment quan anem a comprar el detall, és a dir, carn, peix, xarcuteria, etc., no ens emportem elements de plàstic, tot i que també, per exemple, els llegums cuits, etc., saps, aquells típics recipients de plàstic transparent amb tapa, que realment és molt difícil de reciclar allò, però en general ens emportem paper, cartró i bosses, no? I per tant, és quan comprem aquestes coses, doncs, si portem el nostre recipient, doncs evidentment ja no ens ho donen. I per tant, un recipient que a la millor no pot ser molt ecològic, ja a la millor amb la seva pròpia fabricació, per exemple, un tapa de plàstic, però si tu el reutilitzes més de 3 cops, ja no diguem 10 o 15 vegades l'uses, ja ets molt més sostenible que no amb vasos de paper o cartó de llançar per un sol ús.
Ha servit alguna cosa el fet que quan demanem una bossa de plàstic a qualsevol establiment comercial ens el facin pagar? Ha servit això per reduir precisament el consum d'aquest tipus de productes?
Moltíssim. Ha estat un èxit enorme, ja fa anys que evidentment funciona aquesta normativa i la reducció ha sigut espectacular, estem parlant de 80% de reducció de bosses de plàstic d'aquestes petites de comerç, diguéssim, de nansa. El que sí que s'ha reduït molt més, per exemple, són aquelles bosses transparents, no?, d'una compra que després et posen dins d'aquesta bossa que sí que ha desaparegut més a l'ús, no? Em refereixo quan compres algú d'alimentació fresca, que a vegades és humida, des d'olives o peix o carn, que va amb una altra bosseta que després tu poses en l'altra. Això realment costa, i per això també aquesta iniciativa de que ens portem els recipients nosaltres mateixos com a consumidors.
Com ens hem d'imaginar aquestes carmanyoles que avui regalareu i repartireu aquí al Mercat d'Olot?
Doncs són unes carmanyoles de 2 litres, per tant són grans, de fet molts cops ens diuen, escolta, però millor que n'hi hagués una d'un litre i una de dos, no?, perquè hi ha productes, no?, pues que em poses més o menys quantitats i tal, i això de cara al futur pot ser una bona idea, perquè al fin i al cap això és una campanya, diguéssim, de conscienciació i per parlar-ne, no?, perquè amb 50... per parada, doncs en 2 o 3 dies, si la regalen als seus clients, doncs ja hauran acabat, però es tracta de parlar-ne, de tenir el cartell informatiu, de que la gent ho recordi, doncs ja vindrem al meu un altre dia, o reutilitzar aquest, per tant són de 2 litres, amb tapa, serigrafiada, de la campanya de reutilització de la Generalitat, per tal que la gent recordi que ha de reutilitzar-ho.
La campanya ara, de moment, s'estén per als mercats de Reus, també de Tarragona i el d'Olot. A partir d'aquí s'anirà escampant per la resta de mercats del país?
Sí, tots de Girona i de Tarragona ja de forma immediata, i tenim un acord amb la Diputació de Barcelona d'extendre-ho a la demarcació de Barcelona. Per tant, els 167 mercats que tenim a Catalunya hauria d'arribar aquesta iniciativa a tots ells aquest any 24.
Jordi Torrades, director general de Comerç, gràcies per acompanyar-nos avui a l'antena del 5 Minuts Més. Molt bon dia.
A vosaltres, molt bon dia.
La Fira del Farro té la continuïtat garantida, malgrat les males collites provocades per la sequera, ho ha dit l'alcalde Santi Reixac a la celebració de la 17a edició de la mostra.
El farro era un producte de consum habitual a moltes comarques de muntanya, com ara a la Garrotxa. Al costat d'altres verdures, formava part del ventall de productes quotidians de les cases de pagès. La mala collita d'aquest any no ha impedit que a la Vall de Bianya es pogués celebrar la 17a Fira del Farro. Segons la Dolors Pedrosa, l'única productora de farro que queda al municipi, el secret per continuar prové de la unió que hi ha entre tots els productors.
Sí, i gràcies també a que ens ajudem tots els productors. Ja també hem de dir que gràcies als de la Garrotxa i n'hem de buscar també a fora, perquè per exemple hi ha la varietat del blat de moro blanc, que aquest aquí amb el temps que ha fet ha sigut molt difícil, se n'ha collit molt poca, però a la zona del Berguedà allà en tenen, i també a dintre de les seves possibilitats amb gent que tenim doncs coneixença.
Les altes temperatures a l'estiu i sobretot la falta d'aigua han provocat que el farro no fos tan abundant com els altres anys. De totes formes, la Dolors Pedrosa ha pogut oferir aquest any fins a 3 varietats diferents d'aquest producte. La supervivència de la Fira del Farro està en perill, però l'alcalde de la Vall de Bianya, Santi Reixac, respon a això.
Jo crec que no. És una... Com varen començar fa 17 anys, no sabíem ben bé on ens posàvem, i ara la tenim ja molt consolidada, no? Amb tota la gent que hi ha al darrere, i com veus la implicació del poble, jo crec que no, que tenim fira per molts anys.
La Fira del Farro ha comptat aquest any amb un total de 42 parades de productes artesanals, una exhibició d'animals i, com cada any, una actuació del gegant romà del poble, amb farros tremendos.
El segon millor pintor del món, una aproximació a la vida i obra de Rafael Griera, és el títol de l'exposició que es pot veure al Museu Comarcal de la Garrotxa. És una retrospectiva sobre la seva obra i també és una mostra de la seva col·lecció personal.
Rafael Griera Calderón va néixer a Les Palmes de Gran Canària l'any 1934 i es va traslladar amb la seva família a Olot l'any 1942. Des de ben petit va estar en contacte amb el món de l'art, primer treballant com a aprenent en el taller d'imatgeria religiosa del seu pare i més tard escapant-se a l'Escola de Belles Arts. El 1953 l'artista exposa per primera vegada, però en aquella època encara es dedicava a pintar paisatges típics del paisatgisme que regien l'art olotí. Tot i això, també experimentava amb altres formes d'art avantguardistes i abstractes. La directora dels Museus d'Olot és Montse Mallol.
Perquè realment la seva figura és d'un artista atípic, en diria jo, absolutament atípic. I potser això també descol·locava, perquè era il·lustrador, però també podia fer fotògraf. Tothom coneix en Rafael Griera, però mai s'hi ha entrat des d'aquesta vessant tan vital.
Aquesta versió tan global de Griera es pot observar en l'exposició El segon millor pintor del món, una aproximació a la vida i obra de Rafael Griera Calderón. El comissari de la mostra és fill de Rafael Griera, Rafael Griera, qui explica que en l'exposició s'hi poden veure des de paisatges fins a il·lustracions i objectes que l'artista va col·leccionar al llarg de la seva vida.
Aquest artista era un artista que li agradava jugar, que li agradava viure, i que segurament el que aquí ens trobem és una resposta a aquesta actitud vital i, penso jo, generosa i performativa.
Segons el comissari, el segon millor pintor del món fa referència a una frase que Rafael Griera repetia irònicament quan s'havia de presentar algú. L'exposició es podrà veure fins al 14 d'abril a la sala oberta del Museu de la Garrotxa. A més, l'exposició comptarà amb 3 activitats complementàries en forma de visites guiades a càrrec de Rafael Griera.
I posem una mica de música. El músic ribetà Sergi Carbonell ha tret el seu segon disc en solitari. Porta per títol Crisàlida i és una història d'amor en 6 capítols. Aquest, de fet, és el segon treball que treu després del final del grup Charango. La presentació serà el 10 de març a Badalona. Ja ha parlat en Jordi Altesa.
Des d'un carnaval fins una carta de comiat, aquest és el recorregut musical que proposa Sergi Carbonell en la seva nova proposta que porta per títol Crisàlida. Aquest disc, ja disponible a totes les plataformes, engloba els temes que el cantant i compositor ha anat publicant al llarg de tot el mes de gener a les xarxes socials.
Que avui en dia doncs sembla que tot va, que la gent treu cançons, treu singles, que és difícil trobar doncs discos potser més conceptuals. En aquest cas he aprofitat el format aquest d'EP, que és un disc curt, en aquest cas 6 cançons, que permetia, no, en certa mesura doncs poder tenir com aquest fil més narratiu o poder doncs empacar una mica la idea aquesta que volia jo fer-ho en un disc amb una sèrie de cançons. Crec que amb un disc doncs de llarga durada possiblement és més complicat, no? Però em semblava interessant explorar aquest format.
Un viatge per una història d'amor en la qual el Ripollès toca diferents tecles i no només les del piano. Hi ha vocoder, cintes i melodies de vallenato colombià, tot amb les ganes d'explorar noves sonoritats.
intentat doncs, jugar, passar-nos-ho bé, també la creació. Crec que és important doncs, en el procés artístic que hi hagi aquest punt de búsqueda i de gaudi, no? I tenir la sensació d'estar jugant. Així com Refugi es va treballar amb diferents productors, que era la idea doncs, de treballar amb diferent gent, perquè al final tothom té maneres de treballar molt diferents i de tothom n'aprens i et porten a llocs diferents. Aquesta vegada, ser aquest disc conceptual, doncs, tenia ganes que també la sonoritat quedés emmarcada, doncs, més empacada, no?
El disc espera poder-lo presentar al Ripollès pròximament. Per ara, la primera data confirmada és el 10 de març, al Teatre El Círcul de Badalona.
Bé, ens quedem a Ribes de Freser perquè Santa Truja, el rei Carnestoltes i els sis ministres ja s'han instal·lat al municipi per tota aquesta setmana. Paula Sayago.
Santa Truja ha tornat a fer acte de presència a Ribes de Freser per encetar el Carnestoltes al municipi. Durant el cap de setmana, la Santa va nomenar els ministres i el rei, qui regnarà durant tota la setmana. Després de la proclamació, va començar la festa amb el ball de la mort del porc a càrrec de l'esbart Eudald Coma i el berenar de Sucamulla. Amb les primeres tasques executades va arribar el moment d'inaugurar el monument. Una picada d'ullet amb Manelic i la Núria, els gegants de Ribes, que enguany celebren el seu 40è aniversari. Així ho explica el rei Carnestoltes.
Santa Truja. La vaig fer santa, jo i la santa, perquè ella em va fer rei a mi. Llavors, és una relació amor.
La Mocadera, la nova geganta de Ribes i protagonista del Carnestoltes d'enguany, va encetar la festivitat al ritme dels godals, que van posar la nota musical al vermut popular. La nova figura va estar acompanyada dels gegants i de desenes de persones que no es van voler perdre a l'inici del Carnestoltes, una festa que alguns porten preparant des de fa molt de temps. Santa Truja, els ministres i el rei Carnestoltes tornaran als carrers dijous, amb motiu del Dijous Llarder. La festa no s'acabarà aquí i és que dissabte i diumenge seran dies d'activitat frenètica pel municipi, perquè fins a la crema del monument amb la vella Quaresma encara queda molt per fer i per celebrar.
I a Sant Jaume de Llier, que han celebrat també el Carnaval, és el primer que es fa a la Garrotxa aquest any. Des de l'Ajuntament del Poble diuen que és un èxit que s'organitzin iniciatives com aquesta perquè els nens i nenes no s'hagin de desplaçar a altres municipis per gaudir d'aquest tipus de festes. Esports, la bola aturada i els pals eviten la victòria de l'Hoquei Olot. Resultat final, Roger Isern, 2-2.
Amb la mel als llavis es va quedar l'Hoquei Olot aquest dissabte quan a menys un minut pel final el Dominicos va ser capaç d'empatar un partit que gairebé estava tancat. Els olotins van generar més ocasions que el rival, van enviar fins a 4 boles al pam i van tenir la capacitat de remuntar un duel que havien començat perdent. Al minut 4 i mig precisament de la primera meitat, Tomàs Mercè veia la targeta blava i Javi Añón anotava el 0-1 amb un fort xut. Un inici que no va trastocar a un Hoquei Olot que va seguir generant perill a la porteria d'un Neto que entre les seves aturades i els pals van evitar que l'1-1 arribés aviat. Però després de la blava a Bamonde, Marc Prat no marcava la falta directa, però sí que ho feia al cap d'un minut amb la superioritat, quan el 43 olotí seria capaç de firmar l'empat. Merescut pel conjunt groc i blau que havia generat suficients ocasions per igualar el marcador. Amb aquest empat a un marxaríem al descans. El tècnic de l'Hoquei Olot és Miqui Ràfols.
Nivell d'arribades d'uns i altres crec que nosaltres hem set superiors. Després del tram final estàvem un punt condicionats perquè durant molta estona hem estat amb 9 faltes, això ens feia no poder arriscar tant a nivell defensiu i bueno, ens calia aquell encert en alguna d'aquelles contres, poder marcar el 3-1 que ens hagués donat una mica més d'aire per afrontar el tram final.
A la represa gairebé el mateix guió de partit, inici de la segona part amb una blava en contra, la de David Carles, però un final diferent que la primera. Añón enviaria la bola fora aquest cop i no superaria Guillem Raurell. A partir de llavors, més ocasions, pals i domini de l'Hoquei Olot, que trobaria el gol gràcies a un contraatac finalitzat per Tomàs Mercè.
D'aquesta manera, parlant d'hoquei, tanquem el nostre programa per avui. Falten només 3 minuts per les 9. Demà, dimarts, hi tornem a la mateixa hora per informar-vos, com sempre, des d'aquí, de la millor manera. Gràcies.